Ràdio Estel. Informatius.
Són les 5. Bona tarda. Us parla Pere Joventí Balcells. Els Estats Units preveuen reobrir la seva ambaixada a Kiev a finals d'aquest mes de maig. L'anunci de reobertura arriba després de la visita a Ucraïna de la presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units, Nancy Pelosi, aquest passat cap de setmana, juntament amb els Estats Units. També han anunciat la reobertura de les seves ambaixades a Ucraïna, al Regne Unit, als Països Baixos, Espanya i Dinamarca. Tot plegat quan, en aquests moments, segueixen reunits a Brussel·les els ministres d'Energia de la Unió Europea per acordar un sisè paquet de mesures econòmiques contra Putin. Tot plegat després que el gegant de rus Gazprom decidís tallar el subministrament a Polònia i Bulgària per no pagar el gas en rubles, la moneda russa, tal com exigeix Rússia. La trobada convocada de manera extraordinària per respondre al desafiament del Kremlin té l'objectiu de mostrar unitat entre els 27 davant el que la Unió Europea considera un xantatge rus de l'energia. L'arribada a la reunió, la vicepresidenta tercera del govern espanyol, Teresa Rivera, ha assenyalat que cal accelerar el calendari per independitzar-se energèticament de Rússia i ha afirmat que cal estar preparats per més talls energètics. A Catalunya, després que ahir 2.000 treballadors omplissin la Via Laietana de Barcelona en el primer 1 de maig normal, després de 2 anys de pandèmia, avui Joan Coscubiela, exsecretari general de Comissions Obreres de Catalunya, ha demanat fiscalitzar també el poder econòmic. El també exdiputat al Parlament també ha celebrat les millores de les condicions laborals al programa Tot anirà bé de Ràdio Estel.
Les crítiques fonamentalment a l'abús de poder es produeixen en relació a la política, que existeixen, però molt poc en relació al món de l'economia. I, de fet, el risc per les nostres societats és que pocs conglomerats econòmics s'acabin tenint una concentració de poder econòmic i poder polític tan brutal que la democràcia sigui una qüestió merament formal en molts aspectes.
Coscubiela també ha alertat dels perills d'una inflació desbocada i dels riscos que això suposa pel poder adquisitiu dels treballadors. I ja es pot consultar qui ha de pagar l'impost sobre emissions de CO2. L'Agència Tributària de Catalunya ha publicat el padró provisional d'aquest pagament que el govern va implementar l'any passat. Els contribuents poden veure si han de pagar i, si és el cas, la quota que han d'abonar. Estan exempts de pagament als vehicles 100% elèctrics, als ciclomotors, als camions o vehicles de més de 3 tones i mitja, als autocars, als vehicles autoritzats, també a transportar 9 persones i als vehicles adaptats per a la conducció de persones amb mobilitat reduïda. I l'home acusat de matar ganivetades l'amant de la seva exparella a Vilaseca, el tarragonès, ha declarat que ho va fer per por. Aquest dilluns, acusat ha reconegut que li va clavar 2 ganivets i que portava guants quan va cometre l'assassinat. Assegura que després de trobar-los junts al llit, la víctima es va posar molt agressiva. L'home ha justificat que duia els ganivets per obrir les portes de l'habitatge i ha explicat que quan van pujar cap a l'habitació va escoltar gemecs que li van provocar molta ràbia. El jurat popular haurà d'emetre el seu veredicte després que es presentin aquest dimarts les conclusions definitives. La Fiscalia demana fins a 20 anys de presó per un delicte d'assassinat i 1 any i mig per violació de domicili. I les jornades gastronòmiques del Romesco de Cambrils recuperaran enguany el seu format tradicional i el concurs de mestres romescaires creat el 69 per reconèixer i otorgar el títol que faci la recepta més autèntica i sabrosa. L'activitat es farà el 15 de maig davant la plaça de les Arts de la Confraria de Pescadors. En acabar el concurs es subhastaran les cassoles i els beneficis aniran destinats a l'Associació de la Policia Local pels Valents en benefici de l'Hospital Pediàtric de Sant Joan de Déu. I ara els esports amb Pau Massip.
Esport en directe. L'Open de Madrid s'està disputant el duel entre el georgià Basilashvili i l'italià Fognini. Ara mateix s'està jugant el primer set. Pel que fa a l'espanyol, Carlos Jimeno Valero ha caigut eliminat per la via ràpida després de perdre per 2-16-0 contra el francès Gael Monfils, el número 21 de l'ATP Mundial. Estarem pendents de com avancen els partits de l'Open de Madrid i la Carla Buigas us en donarà tots els detalls al punt i seguit. I en futbol, el València ha desmentit que existeixi un acord amb el Barça pel migcampista Carlos Soler per aquest estiu. Aquest dilluns ha sortit la informació que l'equip blaugrana i el València haurien acordat un traspàs de 20 milions d'euros. Segons apunten des de l'equip valencianista, el club i el jugador mantenen les negociacions obertes per extendre la seva vinculació contractual amb el València. I el jugador del Madrid, David Alaba, queda pràcticament descartat pel partit de dimecres de semifinals de la Champions que els blancs jugaran contra el Manchester City. El jugador no està recuperat de la seva lesió muscular i encara s'entrena al marge de l'equip. Males notícies, doncs, per l'equip entrenat per Carlo Ancelotti, que intentarà sentenciar el seu pas per a la final de la Champions contra un City que els va guanyar 4-3 en el partit d'anada que es va jugar a Anglaterra. Abans, però, serà el torn del Villarreal, que s'enfronta demà al Liverpool. Els groguets han de remuntar un 2-0 que van rebre a Anfield si vol volen estar a la final de París.
Gràcies, Pau. Ampliarem totes aquestes informacions i moltes més al Punt i Seguit amb Diana Silva, al toc de les 6. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé de Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel. A Ràdio Estel, dir la teva és molt fàcil. Envia'ns un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i participa als nostres programes. Recorda, 663 99 30 62. El WhatsApp de Ràdio Estel.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín. When the stars
begin to fall night, I'm in the sky and the seas were... Les 5 i 6 minuts. M'he quedat una mica, no sé vostès, no? Una mica amb el cor encongit, no? Amb aquestes últimes paraules de Lalita Claver, que les ha dit ella, però les podria dir tanta gent, no? De dir tota la vida cotitzant. I després em quedo amb un sou de 700 euros al mes. Com es fa? Si, com deia ella, no? Perquè, a més, és un comentari molt generós. Ella ho ha explicat de manera molt generosa. Deia, jo perquè he pogut estalviar 4 duros, no? Perquè, efectivament, ha estat una dona que ha treballat moltíssim i, a més, ha encapçalat grans projectes. Vostès, si són una mica allò que passen dels 30, dels 40... Saben perfectament de qui estem parlant, no? De Lalita Claver, que era una de les grans reines del paral·lel i també de la televisió, no? Però hi ha molta gent, efectivament, ella estava pensant en els seus ballarins, deia, o la gent que treballava a la companyia, no? Aquestes persones, que ha passat amb aquestes persones? En fi, és tot un tema, eh? És un tema que no esperàvem trobar-nos a hores d'ara, però la ràdio és així, la ràdio és com la vida, no? Que vas parlant i això et porta cap a una banda o cap a l'altra i ens agrada molt que tothom pugui dir tot allò que vol dir, punt 1, i tothom pugui expressar tot allò que coneix, amb la qual cosa nosaltres, que som grans oients pel damunt de conversadors, ens agrada aprendre, i és la manera de créixer, realment, escoltant aquells que saben, no? Ara us parlem d'un fenomen que les xarxes, aquesta esclavitud per la imatge, aquesta cosa està posant de manifest i que estem una mica al·lucinats, no? Se'n diu la grassofòbia, és a dir, la fòbia a les persones grasses, com si això fos una cosa terrible, no? Doncs resulta que estem començant a veure casos que són veritablement molt, molt preocupants. En parlarem de seguida aquí al programa, justament en un dia en el que no sé si ho saben, però és el Dia Internacional contra el Bullying, contra l'assetjament escolar. I com si se n'adonen, després, com és dilluns, tenim l'Escola de Mares i Pares aquí al programa, doncs com a mínim hi farem referència amb en Xavi Chalé, el nostre expert en educació i formació, amb qui també parlarem d'un tema que heretem de la setmana passada, que és el tema de les competicions esportives i l'alt grau d'agressivitat que mostren molts pares amb els àrbitres, per exemple, o amb els equips rivals. De tot plegat en parlarem, ja veuen, tenim una hora intensa. Des d'ara fins a les 6 de la tarda per posar el punt i final a aquesta edició de dilluns del Tot anirà bé a Ràdio Estel. Tenim una cosa pendent, Andreu González. Bona tarda, Andreu.
Bona tarda, Toni.
Les xarxes, els àmbits digitals, a nivell informatiu, què destaquem avui?
Doncs avui una de les notícies més vistes ha estat la de l'únic encertat de Barcelona que ha guanyat més de 32 milions d'euros corresponents al pot de la loteria primitiva. Si abans parlàvem dels 700 euros de cotització que ara et queden, doncs aquest home segurament tindrà més reserves pel seu futur.
Ben segur, sí.
De fet, el guanyador va segellar la seva butlleta, un establiment situat a la Rambla Prim, i ha aconseguit el pot milionari que feia més de 2 mesos que acumulava el sorteig. La combinació guanyadora ha estat el 2, el 48, el 12, el 49, el 46 i el 32, i el complementari el 38 i reintegrament el 7.
Això ho hauries d'haver explicat abans.
Sí, bé, no tinc una bola de cristall per veure els números, perquè si no em sembla que ja seríem rics tots els d'aquí.
I tant.
Però l'últim pot de la primitiva també es va quedar a Catalunya, de fet, quan a principis de febrer un únic encertant va guanyar 27 milions d'euros a Esplugues de Llobregat. Haurem de veure si ens toqui aquí un altre premi d'aquests.
I tant que sí.
I una altra notícia és que s'ha col·lapsat la web del Barça aquest matí a les 10 per aconseguir entrades gratuïtes per veure la final de la Champions femenina contra l'Olímpic de Lió, que se celebra el proper 21 de maig a Turí. Milers de seguidors han accedit a la web i s'ha produït una saturació del sistema. Els socis llavors hauran d'esperar que el club informi que poden tornar a accedir a la web en un procés que durarà fins al dia 5 a les 12 del migdia. D'altra banda, els que no són socis poden comprar les seves entrades a través de la web de la UEFA per la zona lateral i els gols per 10 euros.
Molt bé.
I des d'aquí els desitgem molta sort.
Tota la sort, i tant. Femení.
I ja per acabar, com no podia ser d'una altra manera, però parlem de Rigoberta Bandini. I és que la cantant ahir va estrenar el videoclip del que ja es considera un himne per les dones i coincidint amb el Dia de la Mare. El videoclip dirigit per Salvador Sunyer està ple de referències al poder creador de les dones, amb un inici intimista on mostra el procés creatiu de la cançó. En el moment que sonen els primers acords del tema, es transporta l'espectador als diferents mons de l'univers de la cantant en una reivindicació constant de la maternitat i el pit femení. De fet, el videoclip acaba amb una referència a la censura que emeta, que recordem és l'empresa propietari de Facebook i Instagram, aplique el mugró femení. A banda d'això, la cantant també va fer un acte de presentació al Fenomena, on l'artista doncs, va interpretar quatre dels seus temes en format acústic.
Molt bé, gràcies, Andreu.
A tu, Toni.
Fins ara, passen 11 minuts de les 5. Això és Ràdio Estel. Fins a les 6. Tot anirà bé. Que vivim de cara a la galeria, no hi ha cap dubte que aquesta galeria ens obliga tampoc, que cada vegada tenim més pressió física, si és que ens interessa el que diran, doncs resulta una obvietat, no? Acabo de buscar, em perdonaran, però jo aquests àmbits els conec poc. Itziar Castro, Tania Llacera, contesten Adriana Avènia, que acabo de descobrir que és una presentadora de televisió, que sembla que va qüestionar l'aparició de dones obeses en campanyes publicitàries, dient, perdó, que li semblava perillós defensar i fer apologia de malalties com l'obesitat. Estar obès no és sa i no hauria de ser objecte d'una campanya publicitària. Això és el que va dir la senyora, es va quedar gust, eh? I després hi ha una noia que es diu Estela, que concursa un programa de televisió que es diu Eufòria, que ha denunciat estar rebent missatges d'odi pel seu físic. En fi, un desastre, clarament, no? Doctora Laura Herrero, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Quines coses, no?
Sí.
Crida l'atenció, no? La doctora Laura Herrero és professora de farmàcia a la Universitat de Barcelona i és experta en regulació del metabolisme lipídic com a teràpia contra l'obesitat i la diabetes. Teràpia contra l'obesitat i la diabetes, en definitiva, no? És un problema, no?, això que estem parlant, no?
Un veritable problema i creixent dia a dia. Sí, des del nostre laboratori a la Facultat de Farmàcia intentem fer recerca bàsica per trobar noves teràpies, perquè les que hi ha actualment, que seria la cirurgia bariàtrica en casos extrems o alguns fàrmacs, no funcionen a llarg plaç. I llavors necessitem ja mateix...
Però fixa't que és una cosa ben curiosa, perquè les crítiques que hem llegit contra això de la grassofòbia, és que jo no ho havia sentit a la meva vida, li explicava abans, no? Em criden l'atenció perquè es basen estrictament en una qüestió estètica, exclusivament en una qüestió estètica, quan imagino que en aquest cas vostè ho enfoca des d'una perspectiva completament diferent, no?
Clar, jo us agraeixo que us interessi el tema de l'obesitat, perquè realment això, com us dic, està creixent cada dia. Primer, potser... hauríem de començar definint què és l'obesitat o en què consisteix,
què és, no? Tenim una idea, però m'imagino que vostès tenen uns paràmetres determinats, no?
Clar, des de l'Organització Mundial de la Salut defineixen l'obesitat com una condició caracteritzada per acumulació excessiva de greix que pot perjudicar la nostra salut. Nosaltres, des del Departament de Bioquímica i Fisiologia, ho tractem i ho veiem com una malaltia crònica i complexa on hi contribueixen diferents factors, tant genètics com ambientals, fisiològics i psicològics. Uh-huh. Tots ells molt, molt importants. Clar, en algun moment hem de classificar una persona. Fins a quin punt? On posem el barem, no? Com és aquesta classificació? No és fàcil, però la més utilitzada és l'índex de massa corporal, que segur que heu sentit, IMC.
El gimnàs, això IMC. És molt habitual, sí.
Sí, això és el nostre pes en quilograms dividit per la nostra alçada en metres al quadrat. Llavors, si aquest número, ara mateix tothom ja ho veig calculant, si aquest número supera de 25, ens considerem amb sobrepès. Si supera els 30 punts, ens considerarem obesos.
Vale? Clar, és una qüestió de percentatges, no?
Sí, és una manera de classificar-ho que tenen des de medicina fins a nosaltres a la recerca bàsica. És veritat, he de dir un incís, que no tothom que sigui obès implica que tingui una pitjor salut. És el que diem com obesos metabòlicament sans. Però això també, des del punt de vista dels experts, es diu que potser és qüestió de temps, que només deixem passar els anys i aquestes persones amb obesitat potser acabarien també patint malalties associades greus, com són la diabetes tipus 2, malalties cardiovasculars, la malaltia d'Alzheimer, asma...
Deixa'm que li pregunti d'una altra manera. Ho dic per apropar-ho molt a la gent que ens està escoltant i que probablement diu, jo no sé si tinc un problema de que estic una mica gras o que estic obès. No ho sé. No? Una persona obesa és una persona que menja molt?
No sempre. Aquesta és una molt bona pregunta. No sempre. Com hi ha tots aquests factors que estan implicats, la nostra genètica, com es van comportar els nostres pares, l'ambient que tenim, una vida sedentària... Llavors, tot no es basa només en la nutrició.
El descans, també, no?
El descans, exactament, crec que també té a veure, no? Molt important. L'estrès que tenim a la feina, al dia a dia, al dormir poc... Tots aquests són factors que influeixen a que finalment acabem tenint aquesta obesitat. Per tant, jo parlaria d'una malaltia, en cap moment hem de rebutjar una persona o discriminar cap persona, igual que no discriminem una persona perquè tingui càncer. El mateix, en cap moment discriminaria una persona amb obesitat, tot el contrari, em posaria la seva pell i diria, a veure, com hem arribat fins aquí? A veure, si tenim una vida més sedentària comparada amb els nostres avis, com estem a la feina? Estem tot el dia a l'ordinador? Això és culpa nostra? O ve més enllà? O si volem fer exercici, al nostre barri tenim punts de parcs naturals o tenim bancs per descansar, tenim un entorn que ens ajudi a fer més activitat física, dormim bé, no? Tots aquests són factors que potser no és només basat en la nostra dieta. I més important també, l'obesitat està associada també al estatus econòmic. Llavors, quantes vegades veig jo que, a més, soc mare, no? Agafo els nens de l'escola per la tarda, quantes vegades veig un berenar que és el més barat, però és un croissant o un suc. Això és una bomba de rellotgeria des del nostre punt de vista, però és que fer un entrepà de pernil i una fruita, de veritat, potser és més car. Llavors, hem de tenir tot en compte i abans de jutjar o discriminar a qualsevol persona, s'ha de mesurar molt bé tot.
Més enllà d'això, que sí, jo veig que vostè té un discurs molt empàtic amb la persona que té el problema. Home, també hi ha una qüestió de responsabilitat, és a dir, vostè m'està parlant del berenar dels nens o de l'esmorzar dels nens. A vegades és molt més fàcil comprar-li el croissant i no entrar amb aquell xantatge del nen plorant, que els seus companys, que no sé què, que si les galetes tal, o la xocolata no sé què, és més fàcil fer això que no dir-li no tu a l'entrepà. Aquí hi ha una qüestió d'esforç que s'ha de fer quan estem parlant de nens, no?
Sí,
o de nenes,
esforç, responsabilitat, però jo diria també de coneixement, moltes vegades perquè desconeixem. Cada vegada més, això m'agrada perquè a les escoles s'està fent un treball important d'estratègies de promoció de la salut.
Quan vostè diu, m'explicava abans de començar, no, que cada vegada anem a més, és a dir, que aquest és un problema que s'ha d'agafar realment i ens hem de posar de manera seriosa, perquè cada vegada tenim més problemes amb això. És a dir, què passa? Augmenta molt la taxa de persones que pateixen obesitat.
Sí, si voleu us dic uns números que a mi sempre em posen la pell de gallina. No? Des del 1975 s'ha triplicat l'obesitat. Això què vol dir? Ara mateix al món tenim 650 milions de persones amb obesitat. I concretament a l'estat espanyol, això representa un 27%. Què vol dir un 27%? És una de cada quatre persones. Estem aquí, una de cada quatre, tal qual. Els Estats Units tenen més, un 42%. Sempre ens guanyen per les coses bones i dolentes, però no els hem d'imitar en tot, no? Si comptem sobrepès i obesitat, a Europa, més del 50% de les persones ja estan en aquesta categoria.
Déu-n'hi-do,
Això és que esgarrifa. Però, a més d'això, en el cas dels nens, el percentatge és un de cada tres. I el 80% dels nens que avui dia tenen obesitat la tindran quan siguin adults. Per tant, això s'estén i exponencialment augmentarà.
Clar. A banda de la doctora Herrero, volem introduir a dues persones més en aquesta conversa, perquè totes aquestes dades, de fet, un dia podria venir vostè i podríem parlar només amb vostè, perquè el tema és interessantíssim i realment mereix ser tractat des del punt de vista de la informació que hem de manegar de cara a la nostra vida, però també a les vides d'aquelles persones que gestionem nosaltres. Estic pensant en que si un cuina per uns nens, evidentment té una responsabilitat sobre això i està, entre cometes, diguem, anava a dir obligat, però en qualsevol cas seria interessant que sabés, doncs tota una sèrie de pautes, no?, per com s'ha d'actuar, perquè d'altra banda, vostè té fills, em deia.
Sí.
El moment de què fem avui per dinar és un drama a les cases, i després quan veus el que dina a l'escola, al·lucines, no? És a dir, que a l'escola es mengen el bròquil sense cap mena de problema i a casa sembla que estiguem allò davant la declaració de la guerra més absoluta, no?
Sí, és veritat que costa, però hem de pensar que els nens, a una edat que ja comencen a raonar, quan els hi expliques ho entenen, ho entenen. I si els hi preguntes, a veure, què consideraries tu que seria una dieta equilibrada i quantes vegades penses que hem de menjar una cosa que sigui amb sucre?
Farem una cosa, si a vostè li sembla, si a vostè li sembla, com ara obrim una escola de pares i mares que fem tots els dilluns, la convidem a que vingui un dilluns i parlem sobre això.
Molt bé,
el tema és interessantíssim. Sobretot perquè, a més, veiem això, no? I començava jo el dia dient, estem en un moment en el que pràcticament tots formem part d'un aparador, no? A l'aparador se'n diu xarxes socials, se'n diu ja, si parlem de televisió, etcètera, etcètera, el tema va molt més enllà, no? Lluís Pastor, què tal? Bona tarda, Lluís.
Què tal? Bona tarda, com estàs?
El Lluís Pastor és expert en comunicació social, realment és la pressió sobre les persones cada vegada és més gran, i quan veiem casos com aquests que ara parlàvem, no? Que són els que li donen significat a la paraula grassofòbia, doncs ens adonem de la magnitud realment del que estem parlant, no?
Sí, tingues en compte, en general, que tot allò que surt de la norma que acorda una certa comunitat, des d'un punt de vista, diguem, de comportament, d'estètica i tal, és mal vist. És a dir, que passa ara amb els efectes, diguem, que tenen més a veure amb la imatge corporal, o amb el pes, o amb el sobrepès, però ha passat tradicionalment amb gent d'altres ètnies, amb gent que no prové, diguem, dels estàndards a què estem acostumats, i en general el que passa és això, és a dir, que tolerem molt bé aquelles coses que estan dintre del marc de l'estàndard que ens hem dotat moltes vegades, segurament més aspiracional que real, i comencem a d'alguna manera separar o assenyalar totes aquelles persones que tenen aspectes o comportaments que no responen a aquesta norma. No?
La qual cosa no deixa de ser curiosa, Lluís, perquè ara mateix la doctora Herrero ens deia que entre persones amb sobrepès i que pateixen obesitat, hi ha més del 50% de la població d'Europa que respon a aquesta qüestió. No? El que ens adonem aleshores és que aquest estàndard estètic que hem definit, en realitat, representa a un percentatge petit de la població, no?
No només un percentatge petit de la població, sinó que moltes vegades representa fins i tot un cert arquetipus, no?
Yeah.
Una imatge idealitzada del que creiem que som o del que voldríem ser. I en aquesta imatge idealitzada, fixa't que, per exemple, en cultures asiàtiques, una de les coses que es condemna és que els ulls tinguin l'aspecte, diguem, propi dels ulls rasgats asiàtics, i que, en canvi, l'aspiracional és un arquetipus occidental i molta gent supera per tenir aquest arquetipus. Doncs vivim amb imatges que no són ben bé reals de nosaltres mateixos, sinó aquelles imatges idealitzades de nosaltres mateixos, moltes vegades fixades pels propis mitjans de comunicació, pel propi entreteniment, i multiplicades a les xarxes ara per aquelles imatges impostades que moltes de les persones mostren a la seva projecció social, no?
El Photoshop fa molt de mal.
Clar, bueno, això el que fa és que visquem en una espècie de màtrix.
Sí, sí.
En el que som realment, que és el que deia la doctora Herrero, que som una societat on la meitat de les persones tenen sobrepès o molt sobrepès, o són obeses, i en canvi estem idealitzant un tipus de figura masculina i femenina que responen a uns cànons pràcticament adolescents, i que quan a les xarxes moltes de les persones es mostren imatges que fins i tot no són reals, són imatges retocades per efectes de software que fan que la seva idealització de si mateixos s'apropi amb aquest estàndard i aquest arquetipus desitjat, no?
O sigui, que un acaba provocant aquesta mena de racisme, si se'm permet dir-ho d'aquesta manera, amb un mateix, la qual cosa és absolutament al·lucinant. És el moment ideal per saludar l'altra persona que tenim al telèfon, és el doctor Joan de Pablo. Doctor de Pablo, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El doctor De Pablo és cap del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Germans Trias de Badalona. Quina història, no? Quin panorama, quina gran contradicció, no? Que un ensenyi una imatge falsa de si mateix, no?
La nostra cultura ha evolucionat en aquesta direcció. Altres cultures ho han fet en altres direccions respecte al model estètic, no? La nostra ha evolucionat cap a un model estètic, especialment el femení, encara que també el masculí, però especialment el femení, cap a un model d'un aprimament extrem, completament irracional i antinatural, no?
Estem parlant avui de la grassofòbia. És un terme, insisteixo, que per mi era absolutament nou, no? Quin patiment, no? Una persona que té aquest problema i que està veient-se qüestionada des d'un punt de vista mediàtic per gent que en principi pot fins i tot arribar a admirar, no?
És una manifestació molt habitual en les persones que pateixen un trastorn de la conducta alimentària, una anorèxia nerviosa o una bulímia nerviosa, que són dues manifestacions del mateix, no? I darrere d'això sempre hi ha aquesta voluntat d'aprimament i aquest horror, per entendre'ns, el greix, no? Que utilitzaríeu aquest terme que dieu de grassofòbia, que vol dir això, no? Aquest horror a tenir greix, que d'altra banda tots tenim d'una manera natural i que hi ha diferències individuals molt importants, no? És cert que hi ha persones que són naturalment primes, però la majoria de persones tenen uns nivells de reserva de grasses naturals que estan perfectament dins de lo normal, dins de lo que la naturalesa ens dona, i en canvi voldrien tenir un cos que no els hi és propi, que és aquest cos extremadament prim, que no és natural en la majoria de les persones.
Un excés de pes provoca molts problemes mentals?
Bé, un excés de pes provoca problemes de salut en general, això, a tots els nivells, no? I això acaba traduint-se en un problema també de salut mental amb certa freqüència, no? És veritat. Tot depèn del que entenguem per excés de pes, no? Si parlem d'obesitat mòrbida, d'excessos de pesos veritablement importants, això acaba traduint-se en repercussions importants a diferents nivells de la salut i d'una altra manera acaba afectant la salut mental.
Clar. Doctora, per tant, doctora Herrero, m'imagino que aquí moltes vegades la feina amb una persona que té aquesta malaltia, que vostè ho ha definit com a tal, per sortir-se'n, per millorar, m'imagino que és un tractament integral en aquest cas, no?
Sí, 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 totalment d'acord. Integral a tots nivells, mental i endocrí, tot, i d'un esforç important, i involucraria també a tota la família. De fet, una de les coses que s'ha vist és que també l'obesitat a nivell experimental hem vist que és una malaltia contagiosa. Atenció, vol dir que els membres de la mateixa família comparteixen la mateixa microbiota. Què vol dir la microbiota? Són els bacteris que composen la nostra flora intestinal. I aquests bacteris han vist que tenen també un paper important en la regulació del nostre pes. Per tant, una mateixa família no només té la mare, el pare, qui sigui, que s'encarrega de la dieta cada dia, no? No és només la responsabilitat del seu propi pes, sinó també de tota la família en conjunt, perquè es comparteix tot això.
Segurament ens caldria, no?, l'educació d'alimentació,
sí.
No? No, nutricional, no? A l'escola, aprendre realment el que ens va bé i el que no ens va bé, no?
I ja s'està fent. Jo crec que a les escoles, com a mínim aquí a Catalunya, s'està fent un esforç molt important de banda de la Generalitat, d'estar posant uns paràmetres de quines són les dietes més saludables, i també a l'escola, no? O sigui, de cara als nens, crear un ambient escolar que sigui positiu, de confiança, que es pugui parlar de tot, de per què el nen del meu costat té aquest sobrepès, o per què li diem així. Un ambient que sigui protector i saludable per reduir aquestes desigualtats socials.
Clar. Doctor Joan De Pablo, com ho acabem, això? Amb quina imatge vol que ens quedem sobre tota aquesta situació?
En la importància, jo crec, d'assumir, d'acceptar cadascú la seva pròpia naturalesa i tenir-ne cura. És a dir, ser capaç de cuidar-nos a nosaltres mateixos, de cuidar el nostre cos a través de l'alimentació, que és un dels aspectes fonamentals, no? Possiblement no l'únic, no? L'activitat física i altres també són aspectes importants, no? Però la nutrició és un aspecte clau a l'hora de tenir cura del nostre cos i mantenir-lo dintre del que té la seva pròpia naturalesa, el que ens demana la nostra pròpia naturalesa.
Doctor Joan De Pablo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies.
A vosaltres, un plaer estar amb vosaltres.
Igualment, bona tarda. Lluís Pastor, sembla que pel que estem veient, la pressió que tenen les xarxes, això, de fet, és com que acaba de començar, no? En realitat, no? Perquè la cosa va cada dia més, no?
Bueno, d'alguna manera passa això en totes elles, eh? En xarxes que són més d'opinió com Twitter, en xarxes que són més d'imatge com Instagram. De fet, la visió que donem d'en nosaltres mateixos acaba sent sempre una visió idealitzada. Yeah. En unes volem ser sempre enginyosos o volem fotre canya als altres que no pensen que nosaltres, i en altres mostrem imatges d'un món meravellós, feliç, on tots som molt xulos, no? Llavors això, al final, fa que la vida real, que té coses de tots els colors, quedi amb un altre apartat, com si hi haguessin dos planos de la realitat. Un plano que no volem veure, que és aquest plano on, doncs, bueno, tots mengem, tots tenim comportaments no sempre nutricionalment òptims, i un altre on tots volem ser com els herois de les pel·lícules i com les heroïnes de les pel·lícules, que surten estupendos i que són imatges arquetípiques que moltes vegades la indústria de l'entreteniment l'únic que fa és multiplicar aquesta gran mentida en el dia a dia de tots nosaltres.
Estava pensant, Lluís, que és absolutament inquietant tenir aquesta conversa i, d'altra banda, recordar que no massa temps tindrem un metavers en el qual és probable que tothom acabi tenint un avatar i que això posi de manifest les dues cares de la moneda, no?
Bueno, de fet, mira, això és interessantíssim que tiris d'aquest fil, perquè, de fet, totes les tendències de les xarxes van cap a la creació d'una vida en paral·lel que no respon a la lògica de la vida que tenim. La vida que tenim té moltes coses meravelloses, però té molts moments de tristor, té molts moments que no són tan volguts, i, en canvi, totes aquelles persones que estan dedicant a les tecnologies de l'entreteniment, doncs van en la línia de només explicar aquelles coses que ens vinculen més a personatges de ficció que a personatges reals, no? I estem visquent una vida en dos planos. Un plano on la ficció ja no la fan només els herois dels TV o dels còmics o de les pel·lícules, sinó que nosaltres mateixos tenim un alter ego que és la ficció i que moltes vegades és el que voldríem ser i no volem tenir la vida que tenim, no?
El que passa és, estava pensant que, clar, aquest és un discurs absolutament incipient. No estic per dir-li a l'Antonio Fornés, el nostre filòsof de capçalera, com dir d'aquests en podríem parlar, no? Perquè probablement aquella pregunta que ens hem fet durant molt de temps de qui sóc, no? D'aquí un futur, quan efectivament haguem desenvolupat un jo físic i un jo digital, probablement no tingui una sola resposta. En fi, és allò una anada, que he tingut en aquests moments, però em sembla que el tema és realment interessantíssim. Lluís Pastor, una abraçada, moltíssimes gràcies.
Una abraçada a tots vosaltres, gràcies.
Gràcies, bona tarda. Per berenar fruita, no, doctora?
Sí, i un bon pernil que tenim aquí també, sí.
Pernil sí. I alguna altra coseta, sí. No?
Jo potser acabaria, si em permets, amb dos comentaris finals. Primer, des del punt de vista de la nutrició, separaria el que seria la rutina del cada dia a casa nostra, que sí que aquí ens hem de mantenir perquè els costums són molt importants, i separar-ho del que són els dies especials, un aniversari, el dia de Pasqua, el que sigui.
Perdó, allò que hem fet sempre, no?
El que hem fet sempre, però és que cada vegada hi ha més dies especials. Ja. Llavors, un dolç avui i demà i de l'altre, això sí que fa mal. Un dia especial, sí, perquè hi ha una addicció darrere, eh? Contra el sucre és una addicció molt potent. I el segon comentari que quedaria totalment d'acord amb en Lluís Pastor és aquesta societat que tenim basada en aparences, canviar-la, intentar canviar-ho cap a un treball més a l'interior i l'autoestima. I sobretot animaria molt a les dones, que és qui pateixen i reben més pressió social per estar sempre joves, guapes i primes. No, endavant, per treballar l'interior de nosaltres mateixos.
Deixa'm dir-li que si fa vostè una ullada, si un dia d'aquests, jo tinc una agència de comunicació i m'ho miro tot, si vostè fa una ullada a TikTok, s'adonarà que aquesta pressió, que històricament és cert, han tingut les dones, cada vegada s'arriba més als homes, també.
També.
I que veus els nanos que abans l'anorèxia pràcticament era una cosa de dones, ara està pràcticament al 50%. No sé, al 50%, vostè ho sap molt millor que jo. El que vull dir és que jo, que sóc el tio més feminista del món, crec que aquí hem de fer un esforç per treure-li el gènere a la problemàtica i parlar de manera transversal, perquè aquest tipus de coses estan afectant cada vegada a més nenes i a molts nens, també.
També.
Que són, això, víctimes d'aquella cosa, de la imatge, no? De la imatge que la resta tenen d'ells mateixos, no? En fi.
Totalment d'acord.
Sí. Perquè no mirem agendes, eh? Perquè hem de parlar de l'alimentació dels nens, però ja mateix.
Molt bé.
T'agraeixo moltíssim que hagi vingut. Ha estat un plaer, de veritat.
Gràcies.
Gràcies. I a tot això, no sé si vostès ho saben, avui és el Dia Internacional contra el Bullying, és a dir, contra l'assetjament escolar. En parlarem de seguida, un instant, dins ja la nostra escola de mares i pares, en aquest dia en el que efectivament hem de parlar també de l'agressivitat en el món de l'esport, amb un àrbitre d'entrada i amb una psicòloga de l'esport i del rendiment, com és Marc Castells. Tot això de seguida al Tot anirà bé de Ràdio Estel. Ara tornem.
Ràdio Estel.
podcast, ràdio online i a la carta, descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot. En el canvi d'estació, mantingues els teus ossos i articulacions en bon estat amb CoralCard, el teu gran aliat. Un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta primavera necessites CoralCard. Sol·licita-la a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. I per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Passen 5 minuts de 6:15. Xavi Xalé, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Una història, eh? Ja tenim programa, no sé si per la setmana vinent, per l'altra, haurem de parlar, lògicament, de l'alimentació.
Se'ns acumula la feina.
Home, és que és veritat que no... Fixa't, que és, sí. Que és potent el tema de l'alimentació amb els nens i nenes.
Molt.
Nosaltres que tenim una escola de pares i mares, no? I dius, molt bé, i després per dinar què, no?
Sí.
Això és una guerra, eh?
No per dinar què, sinó moltes vegades el fet d'estar pendents de que realment el que mengen es quedi on s'ha de quedar.
Exacte.
Però d'això ja en parlarem.
Ja en parlarem. En qualsevol cas, no podem obviar que el tema de l'alimentació, el tema de l'obesitat, per exemple, és una de les causes per les quals un nen o una nena pot patir assetjament escolar. No? Mm-hmm. Avui en parlarem amb calma un altre dia del tema de l'assetjament, eh? Però avui és el Dia Internacional contra el bullying, contra l'assetjament, i és per això que hem volgut, encara que sigui un minut, saludar a Ferran Barri, que és psicòleg i és el president de SOS Bullying. Ferran, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Toni, bona tarda, i m'alegro molt de retrobar-te en aquesta emissora, ara.
El mateix et dic. Ferran, Dia Internacional contra el Bullying, ja un dia d'aquests et trucarem a veure si pots venir i en parlem amb molta més calma, perquè efectivament el tema s'ho val, però diguem que la situació no és nova, però cada vegada és més difícil, no?, perquè s'han multiplicat els factors que tenen a veure amb l'assetjament, no?
Efectivament, cada vegada, pues, per una banda, el que tot és el ciberbullying, no?, que les noves tecnologies han permès també potenciar l'efecte dels assetjadors, i per una altra banda, com bé deies, no?, cada vegada li estem posant més cognoms al bullying, i llavors, pues, pot haver també un bullying específic, pues, per aquestes persones que tenen algun tipus de problemàtica alimentària, bé sigui perquè tenen una obesitat o bé perquè, pues, pateixen algun altre tipus de trastorn alimentari. Això els fa veure a ulls dels assetjadors com a diferents, i com molt bé hem dit moltes vegades i hem comentat, pues, que aquestes persones, doncs, els assetjadors aprofiten aquestes diferències per fer que el grup, d'alguna manera, serveixi de potenciador dels efectes de l'assetjament. Sí.
Aquí s'ha d'involucrar tothom, no? Inicialment pensàvem que era el profe o que eren els pares, i el que veiem cada vegada més és que la lluita contra l'assetjament escolar s'ha d'implicar tota la societat, no?
S'hi ha d'implicar tota la societat i sobretot el grup de companys i companyes que han de veure i han de poder diferenciar el que és una broma, les bromes riem tots, i en l'assetjament no, hi ha algú que riu però hi ha un altre que plora, no?
Clar.
Llavors, en aquest cas, pues, el grup és molt important el paper que fa, perquè si el grup recolza o se n'en riu de les presumptes gràcies que fa l'assetjador, doncs aquest continua i llavors s'enquista la situació.
Clar.
Però, en canvi, si el grup ho talla de soca arrel i li fa saber l'assetjador que allò no fa gràcia, que allò no li agrada, que allò és un maltractament, perquè el professorat, els pares i mares, els hi hem ensenyat a diferenciar entre el maltractament de la broma, llavors aquest assetjador haurà de parar.
Busquem agendes i vine ja al programa i en parlem amb calma, et sembla?
Quan, diguis, Toni, ja ho saps que tu em pots dir vine i com aquell, no? Cuando tú me dices ven, lo dejo todo.
Estupendo. Doncs no en parlem més. Ferran, una abraçada gran. Cuida't molt.
Vinga.
Adéu, bona tarda.
Igualment, que vagi molt bé.
En Ferran Barri, que és el president de SOS Bullying, sé que és un tema per dedicar-li molts més minuts, eh, Xavier?
Molts, i a més sí que tenen una iniciativa, i deixa'm dir-ho un segon, han marcat una sèrie de protocols que ells faciliten a les escoles, i a partir d'aquí sé que són molt útils perquè realment es tracta en les hores que hi ha de tutoria, i en aquestes hores de tutoria intenten implicar, doncs això, a tot el grup, per veure aviam com i de quina manera poden anar pal·liant aquesta situació.
És que del que es tracta és que el nen, la nena, deixi de ser víctima de l'agressivitat. I el que no podem obviar és que el tema del que parlem avui també té a veure amb l'agressivitat, però fora de les aules, no? I que moltes vegades els mateixos se condemnaríem que el nostre fill o la nostra filla hagi estat víctima de l'agressivitat, probablement anem nosaltres a un camp de futbol
i ens trobem,
comencem a escridar-se a l'àrbitre. O a l'equip rival, que són nens o nenes. És al·lucinant, això, no?
O al propi entrenador, perquè de moment no ha alineat el meu fill i està alineant un altre nano que jo penso que és millor el meu que l'altre.
Mira, encara que tingui raó, però mira que ho fem malament, això.
Ho fem fatal. Ho fem fatal. Jo sempre quan veig aquells anuncis de que li regalen el pernil a l'entrenador perquè alinei el seu fill en l'11 titular, ja t'ho diu tot. És a dir, moltes vegades la pressió o la manera de fer, o a lo millor la descàrrega d'aquella tensió que tothom té durant la setmana, i a partir d'aquí en allà, doncs vinga, com es deia, Anxes Castilla, no?
Sí, sí. Jo me'n recordaré tota la vida en un pavelló esportiu, l'àrbitre, però això un partit de nens, eh? L'àrbitre va dir que no sortia fins que vingués la policia.
Sí, senyor.
Però hi havia una sèrie de pares absolutament energúmens. Per cert, pares, aquí no dic pares i mares, perquè em permetran que digui que per cada 20 pares potser hi ha una dona. Jo no l'he vist mai. Però aquí, diguem que l'agressivitat en el món de l'esport el veig molt més en l'home que no pas en la dona. Marc Castells, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
La Marc Castells és psicòloga de l'esport i del rendiment. Fa una estona que estàs escoltant tot el que estem dient.
Així és.
És correcte el que diem? Estem fent un bon enfocament?
Correctíssim. Sí.
Què ens passa? Què ens passa a la ment perquè perdem de vista coses que, d'altra banda, són absolutament bàsiques, no?
Sí, jo crec que comencem a connectar més amb l'emoció i el que sentim, doncs, ens força a actuar d'aquesta manera. I deixem de pensar més en el raonament, en el que seria més, menys visceral, i actuem amb aquella emoció.
Jo crec que el Xavi ha dit una cosa que m'ha semblat molt interessant. Quan has dit que potser arribes allà el diumenge i treus tota l'agressivitat que has acumulat durant la setmana. Això passa molt, no?
Passa moltíssim, perquè a més no és tan sols l'emoció, sinó també deixar anar aquest instint que tenim tots. Al final, doncs, el cervell, si el col·loquem en tres àrees molt fàcils, tindríem la part de la raó, la part de les emocions, però també tenim un instint, no deixem de ser animals. Llavors, doncs, aquest instint que ens desperta aquesta emoció, el que fa és que moltes vegades no deixem, per molt que tot això va en dècimes de segon, no deixem passar-ho la raó i a partir d'aquí actuem. I aquí és on perdem el funcionament de lo que seria l'àmbit social que hem de sostenir i a l'exemple que hem de donar als nostres nens. És a dir, que és molt totalment diferent en aquest cas.
Perquè, Marc, quan el nostre fill ens veu fent això, quin és el missatge que li estem dient?
Clar, aquí el que hauríem de pensar és el missatge que li arribarà sempre és el que nosaltres actuem. O sigui, la conducta preval sobre la verbalització. Si tu arribes a casa i dius no s'ha d'insultar, no has de menysprear a ningú pel que hagi passat, però després veu que tu sí que ho fas, es quedarà amb aquell missatge de que sí que està permès fer-ho.
Yeah. Sí, és això de que quan van en cotxe, no? És a dir, tot molt tranquil, i llavors doncs, hi ha gent que comença a conduir i es transforma.
Sí, però amb una diferència, que quan tu... O sigui, sí, eh?
Sí,
no. Sí, però amb una diferència, que tu estàs cridant-li a algú que passa molt ràpid i que no arribes ni a veure qui és. Es nota molt que no hi ha una...
Sí, però el nen va dintre el cotxe,
Toni. Sí, el que vull dir-te és que no és el mateix veure com el pare li està cridant a l'entrenador del seu fill, que és
totalment
una persona que també coneix, o que en un moment donat, en un camp de futbol, la gent es lia a apagar-se,
sí.
Que no serà ni la primera ni la segona vegada. Anem a posar un exemple gràfic. Jordi Ruiz, què tal? Bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres, eh? Cinc temporades portes arbitrants, no?
Correcte.
Ara em farà dues que arbitres a segona catalana, i això vol dir que estàs treballant amb nens que tenen entre 9 i 10 anys, veritat?
Sí, de fet, els àrbitres arbitrem tant nens petits, això com dius, de nens de 9 o 10 anys, com amateurs, de 18 cap a 30, fins a 40 anys, sí.
Et trobes de tot, no?
En trobo de tot. La veritat és que, malauradament, últimament s'han viscut episodis molt lletjos pel món de l'esport i des d'aquí vull donar-vos les gràcies per donar visibilitat i ressò a aquesta qüestió, no?
Alguns d'aquests temes molt lletjos els has viscut en primera persona. Crec que poc abans de Setmana Santa vas tenir un problema important, no?
Sí, malauradament em va tocar veure un episodi molt negre. Jo vaig anar a arbitrar un partit de quarta catalana a Lledó, que és un municipi petit de l'Alt Empordà, i al final del partit, doncs, bueno, l'equip visitant em va venir a rodejar, em va començar a recriminar accions del partit, i bé, la cosa va anar més a més, fins que jo em vaig escapar fins al meu vestidor, no em van deixar entrar, i un d'aquells jugadors doncs, em va donar un cop al pit.
De quines edats estem parlant?
Perdona?
De quines edats estem parlant, d'aquests jugadors?
Són ja amateurs de 18 anys fins, ja et dic, als 30 o fins que decideixen ells.
Això és evident que és terrible, no? I després tens els nens de 9 o 10 anys, que imagino que el problema ve més pels pares, no? Per l'actitud dels pares, no?
Sí, primer de tot vull dir que és veritat que no vivim episodis d'agressivitat física cada cap de setmana, més faltaria, perquè si no, no hi hauria futbol.
Oh, clar.
Però agressivitat verbal, per dir-ho així, és a dir, insults, doncs sí, és el pa de cada cap de setmana i quasi cada partit. No m'agradaria ficar a tots els pares al mateix sac, però sí que és veritat que en moltes ocasions ajuden a crear un ambient hostil i desfavorable, ja que els seus crits s'encomanen molt als jugadors i els fa posar encara més nerviosos, i això es tradueix de forma molt negativa al terreny de joc.
I clar, és que d'alguna manera estic pensant que el nano que està jugant es veu respaldat, recolzat, vull dir, per la influència del seu pare, que està allà cridant, potser insultant a tu directament, no?
Exacte. Al final els nens són esponges, i si veuen que el seu pare està cridant, doncs es veuen legitimitats a cridar-me a mi també. I bé, s'ha de gestionar i al final, doncs això.
I en aquests partits estàs tu sol arbitrant, és a dir, que realment, doncs, passi el que passi, estàs sol ante el peligro. O hi ha algun àmbit, doncs, no sé, doncs, de la Guàrdia Urbana també, o a lo millor, doncs, algun company, tal, o aneu sols per la vida i passi el que passi.
En aquesta categoria en concret, la quarta catalana, anem sols. És a partir de la segona que anem amb àrbitres assistents.
I en la categoria amateur, també?
Sí, la segona catalana ja és categoria amateur.
Clar, clar. Jordi, quina edat tens?
Jo tinc 25 anys.
25 anys, i fa 5, és a dir, que en 20 anys estaves...
Vas començar.
Vaja, com perquè et vinguin a veure els teus pares, no?
Sí, de fet, els meus pares van començar... Els primers anys venien a veure'm, però ja... Van veure el que hi havia i es queden a casa millor.
Clar, quin patir, no? Sí, és sí. Que m'estic imaginant, clar, 20 anys encara... Per uns pares, una persona amb 20 anys és un nen encara, amb la I qual tant. Cosa... Si tu veus que el teu nen l'estan escridassant de mala manera allà...
I 25 també.
I 25
Toni,
també.
I 25 bueno, també, bueno, Toni.
I 40,
però en fi, això ja és un altre tema.
Aquest és un altre tema. Jordi, t'agraeixo moltíssim que hagis estat avui amb nosaltres per explicar-nos el teu cas i per... bé, fer-nos obrir els ulls, no? Perquè jo estic segur que molta gent, la mateixa gent, que t'està cridant dins, tal, potser després s'ho pensa amb fredor i diu, però què he fet, no? O no? Tu què creus?
Segurament. I, de fet, això és una de les coses que els dic sempre. Als jugadors els dic, quan arribeu a casa, penseu fredament el que m'esteu dient i ho veureu d'una altra manera. I des d'aquí m'agradaria recalcar que la gent hauria de tenir més empatia cap a la figura de l'àrbitre, ja no només en el món del futbol, sinó en tots els esports, ja que no hi ha cap esport que sigui perfecte. Per tant, els àrbitres tampoc ho serem. I de la mateixa manera que en un delanter no se li diu res per fallar un gol cantat, doncs a l'àrbitre tampoc se li hauria de dir res. Al final ens hem de mullar en dècimes de segon i mai plou a gust de tothom.
Ets un gran portaveu de la professió. Jordi Ruiz, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies. Bona tarda. Què penses, Mar, de tot el que ens acaba d'explicar el Jordi?
Sí, penso que són episodis que solen passar, malauradament, però que sí que des de la part de la psicologia volem llançar molts missatges de divulgació, de, com diem nosaltres els psicòlegs de l'esport, entrenament en aquestes habilitats psicològiques perquè fa falta, no? Veiem que fa falta doncs, aquesta regulació emocional, que no té per què els ser adults tenir-la, i que, òbviament, si els adults no la tenen, doncs als nens els costarà molt més trobar aquest exemple.
Hi ha una cosa que ha dit en Jordi que ha sigut molt interessant, no? El fet de la pressió que senten els jugadors en el moment de que, bé, doncs aquests pares, com dèiem abans, comencen a dir, a insultar, etc etc, i també la pressió que té que tenir també el propi àrbitre en l'aspecte de que contra més pressió tingui, doncs molt probablement a lo millor doncs entra en un bucle que pitjor ho fa, no?
Oh, clar.
Per tant, doncs tot allò comença a ser doncs una bombolla de grills i a partir d'aquí doncs realment a mi el que em costa ja moltes vegades, i no és que jo no sigui visceral en algun moment, perquè suposo que tothom som viscerals en un moment determinat, no? Però sí que arribar a un punt de que realment doncs prenguis un protagonisme per fer una acció que no és correcta, potser doncs costa pensar que estem en el segle XXI i costa pensar que realment això es produeix, i és una trista pena que es continuï produint.
Anem a parlar positiu. O sigui, posem per cas que ens està escoltant una persona que se sent identificada amb el que estem dient. Uh-huh. És a dir, una persona que arriba el diumenge i que, doncs com el senyor que conduïa, que diu al Xavi, que no és que sigui una mala persona, és que en aquell moment et surt de dins l'instint i deixes anar la borrada i tot.
Totalment.
No? Això ho podem controlar?
Ho podem controlar i ho podem entrenar, òbviament.
Com ho fem?
Podem trobar diferents tècniques, i això no és un manual. Vull dir, cada persona ha de trobar pues, aquesta tècnica que millor li ajudi, no? Hi ha gent que es dedica més a fer respiracions, a fer més meditació, per dir-ho així, fer aquest mindfulness. Hi ha altres persones que, justament, anar a descarregar aquesta energia amb un hobby, com seria l'esport o l'activitat física, hi ajuda, no?, a treure tot aquest estrès durant la setmana. I hem d'anar trobant pues, aquelles peces del puzzle per nosaltres veure de, ostres, m'estic comportant com voldria que els meus fills em vegin.
Clar, m'imagino que fer més esport i veure menys esport segurament ajuda, efectivament, a cremar aquesta energia, no?
Clar, jo crec que al final hem de diferenciar, no? El que jo faig per mi, per controlar-me, per trobar aquest autocontrol i saber gestionar molt millor les meves emocions, i quan estic d'oient, quan estic de veient el partit del meu fill, de la meva filla, i m'he de controlar.
M'ha cridat l'atenció, i segurament és un punt que hem de tenir en compte, el que ens deia el Jordi, no? Quan ha dit, cada setmana no és que ens apallissin, però crits sí. És agressió cada setmana. En realitat estem parlant de diferents maneres d'agredir. És com si d'alguna manera justifiquéssim graus i graus de violència, perquè estic pensant que, com això és una escola de pares i mares, aquesta secció és una escola de pares i mares, en realitat tot plegat forma part de l'educació que li estem donant al nostre fill o filla, no?
I per això mateix jo sempre dic que molt probablement depèn. Si veiem que tenim unes conductes d'aquestes característiques molt reincidents i a partir d'aquí sols no sabem trobar doncs, com i de quina manera poder fer això que ens deia la mare ara, d'intentar doncs, fer tècniques de respiració o dedicar-nos a doncs, allò que ens pugui desangoixar o que ens pugui doncs, treure aquesta tensió, doncs probablement faríem un gran favor, no tan sols als nostres fills, sinó a tota la gent que comparteix amb nosaltres el fet de que posar una parada i potser doncs, demanar ajuda, xerrar i començar a veure com i de quina manera això doncs, li podem donar la volta. No? Al final, tot està en mans de nosaltres propis mateixos. No està en mans de ningú més. I a partir d'aquí, lo important és prendre consciència, i estaria bé de que aquestes persones que fan aquestes accions, doncs que tard o d'hora es donessin compte, com deia abans el Jordi, que realment els deia doncs, quan arribis a casa i ho pensis fredament, doncs dona't en compte de lo que estàs liant, entre cometes, i a partir d'aquí, doncs, prendre consciència i veure com i de quina manera li pot posar una solució al tema, no? I a vegades costa, i costa molt, perquè el pitjor de tot en aquesta vida és que algú reconegui alguna cosa de si mateix, i això és un greu problema que tenim tota la societat.
L'és normal, no?
És normal. Crec que al final actuem per hàbits, no? I quan una cosa doncs, ens ha anat portant aquest costum o aquesta manera, aquest patró de conducta, doncs és molt difícil trencar-lo, però justament és aquí on cau l'entrenament.
Home, un pot pensar en què és el que vol aconseguir amb el seu fill o filla. No? Estic pensant, clar, tu has posat un exemple que jo crec que és difícil, no? Mindfulness, ja, però és complicat. L'introduir, el dic en el dia a dia, de que algú s'apunti i tal. Si fem un plantejament que segurament ens porta al mindfulness autogestionat, per dir d'alguna manera, si realment dibuixem quines són les línies d'educació que volem assolir amb la nostra família, jo crec que tot és fàcil, més fàcil, en el sentit que si no volem un fill agressiu, no li podem estar ensenyant l'agressivitat.
Exacte. Sí, al final jo crec que és posar una mica sobre la taula doncs, aquells valors que volem traslladar-li al nostre fill i filla i practicar-los, no? I no es tracta simplement de dir tu el que has de ser és tolerant o tu el que has de ser és amable i dir quins són els valors que volem que tingui el nostre fill, sinó practicar-los nosaltres, posar-los en pràctica.
Clar, estava pensant que d'alguna manera això és el circo romano, no? És a dir que...
Ara on vas?
No, m'he quedat aquí, a la justificació ara. Social de l'agressivitat.
Sí, senyor. És així. I és així perquè realment, doncs, no tan sols és la justificació social, sinó també l'empenta que es fa a través de gent que un veu bé que passi això i l'altre s'apunta al carro. Ja. És a dir, i a partir d'aquí, doncs, això el que fa és que encara doncs, s'agreugi la situació. Jo penso que arribar a la tècnica del mindfulness és complicat, però sí que hi ha una tècnica que podem aplicar-nos a tots a casa, que a vegades de tant en tant va bé, i és que moltes vegades no ens donem compte que quan estem en plena tensió, en plena discussió, i això haurà passat a tothom, doncs no hi ha manera de trobar la solució. Quan estàs tens, estàs allà capficat i és impossible, no? Hi ha una petita tècnica, que, mira, doncs és un suggeriment, que aquesta petita tècnica és una petita tècnica de respiració, que només és inspirar pel nas durant 4 segons, aguantar l'aire als pulmons i després deixar anar comptant fins a 4, i això el que fa és anar relaxant una mica el cos, fins que al final... Sí. Fins que al final puguis trobar una mica de dir, home, si això, què estic fent? I com estic fent? I de quina manera ho estic fent? Això de tant en tant a tots ens aniria bé.
O dutxes fredes.
Directes.
Dutxes molt fredes, no? Que en un moment donat, escolta, sí. Et fan reaccionar, no? Avui has assistit a un autèntic exemple d'intrusisme professional.
Totalment.
No en sabem res nosaltres.
Però és igual, però ho intentem. Com a mínim ho intentem.
No, segurament recuperar una mica el sentit de...
No.
Digues.
Realment el que estava comentant és totalment és validat científicament, no? Perquè d'aquesta manera el que fem amb les respiracions, respirar d'aquesta manera més pausada i amb l'aigua freda, que pot ser el clatell, que pot ser el front o pot ser els canells, activem el nervi vago. Que es diu.
Vago.
Sí, es diu vago, però no és gens vago.
Ah, val.
Sí, si busquem una mica més d'informació sobre això, el que fa és realment generar-nos oxitocina i l'oxitocina el que fa és veure'ns, no?, obrir-nos una mica la perspectiva i dir, ostres, puc relativitzar el que està passant, puc veure que tenir més compassió, parlar-me més en positiu, etcètera.
Veus, Toni, que som científics?
Parla per tu. Mar, ha estat de veritat un plaer tenir-te avui amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Mar Castells és psicòloga de l'esport i del rendiment. És veritat que apuntem el nostre fill, la nostra filla, a que faci un esport perquè volem que li vagi bé, perquè volem que creixi sa, que creixi sana, no? Ho fem amb aquesta història. Home, una altra cosa, si volem que acabi sent un jugador del Barça, o si volem que guanyi segur, o perquè aleshores, efectivament, ja perdem de vista una mica quin és segurament el gran interès, no?, pedagògic de que faci una activitat d'aquestes característiques.
Però l'esport, no?, de competició ensenya uns valors que, malauradament, no podem perdre de vista i que, a partir d'aquí, doncs, hem d'intentar pensar en aquests valors que porta aquest esport i, a partir d'aquí...
El de competició, sí, però exacte. Si estàs en quarta de no sé
però
què...
Però no deixa de ser una competició. Tothom competeix per intentar guanyar i treure uns resultats i, a partir d'aquí, per fer germanor, per fer esport d'equip, i això és el que no tindríem que oblidar.
No, el que no hauríem d'oblidar és que l'important és participar.
Totalment.
Fi, Xavi Xale, bona setmana.
Bona setmana, moltes gràcies, Toni.
Participaran demà nosaltres? Tornarem a estar aquí tots, la Glòria Galiano, l'Andreu González, la Núria Ros, l'Oriol Francisco i també el José Matosas. Ja està, s'ha acabat el programa de dilluns. Demà tornarem, a partir de les 3 de la tarda, com fem tots els dies, a compartir aquestes 3 hores de ràdio que sempre volen tancar el dia amb un missatge positiu. Senyores i senyors, tot anirà bé. Fins demà, gràcies, bona tarda.
Radio Estel. A Radio Estel, dir la teva és molt fàcil. Envia'ns un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i participa als nostres programes. Recorda, 663 99 30 62. El WhatsApp de Radio Estel.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans. Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia,
comencen els camins
a Radio Estel.
La nova Ràdio Estel no te l'acabes. Descobreix els nostres podcasts i estigues al dia en nutrició, música, educació, llibres, psicologia, comunicació, tecnologia... Tots t'esperen a la nostra app Ràdio Estel Oficial, la web radioestel.cat i també a Spotify. Els podcasts de Ràdio Estel, no te'ls acabes.